Partem amb el millor jazz, l'Albada, l'espai de Ràdio Estel pensat perquè comencis el dia a ritme dels millors compositors i intèrprets de jazz de tots els temps. De diumenge a divendres, a partir de les 6 del matí, l'Albada. Matins de jazz a Ràdio Estel. Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. La nova app de Ràdio Estel per Android. Busca Ràdio Estel al Google Play i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. Nova app per Android de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6, Catalunya Central 93.7, Garraf 96.8, Girona 103.4, Tarragona 100.6,
Tortosa 90.1, Vic 98.4.
Ràdio Estel, Vademecum.
Programa dirigit i presentat per Eva Caballero.
Recorden la malaltia de l'Ebola? L'Ebola en castellà. És una infecció que va centrar l'atenció d'Occident, va omplir portades de diaris i telenotícies. Tan sols quan vam tenir un cas a Madrid i l'alarma social va saltar pel risc de contagi. Doncs mesos i mesos després de la polèmica, milers de metges i humanitaris segueixen treballant dia a dia per lluitar contra la malaltia a l'Àfrica. Aquesta setmana, l'Organització Mundial de la Salut ha declarat oficialment que l'epidèmia de l'Ebola a l'Àfrica Occidental es pot arribar a controlar i el virus serà aviat erradicat totalment. Una afirmació que fins ara semblava impossible. El missatge és molt positiu i deixa enrere les terribles xifres. A dia d'avui, el virus ha infectat a més de 24.000 persones, de les quals 10.000 han mort. Els experts han insistit en que encara queda molt per fer, que l'ajuda humanitària segueix sent essencial, així com la inversió en investigació. Però sí que hi ha evidències de que es pot aconseguir l'erradicació total d'aquesta devastadora malaltia, que malauradament ja hem oblidat, perquè no ens afecta a casa nostra, però que està matant a tants nens a l'Àfrica cada dia. Polítics i científics asseguren que fins que l'erradicació no sigui total, tots estem en perill, ja que les fronteres són molt poroses avui en dia. Les donacions i la presa de consciència són dos factors essencials per vèncer, de veritat i per sempre, el virus de l'Ebola. Gràcies a la medicina i a la generositat de tantes persones que estan invertint el seu temps i els seus diners en la cura d'una malaltia que no hauríem d'oblidar. Tarda. Són les 6 i 18 minuts i estem en directe a Ràdio Estel per parlar-los de salut i qualitat de vida. I fem ara un repàs al sumari d'avui. Començarem el programa amb la secció habitual InfoSalut, on comentarem les notícies més rellevants de la setmana. Parlarem, entre d'altres temes, de la nova plataforma d'Apple per tal de recollir les dades sanitàries dels usuaris del telèfon iPhone. Avui, al nostre espai de medicina natural, volem parlar d'un trastorn infantil que genera molta polèmica. Parlo del TDAH, el trastorn per dèficit d'atenció, amb o sense hiperactivitat. Nens nerviosos, moguts, que són incapaços de concentrar-se ni d'acabar el que comencen. I alternativa a la medicació, què ens proposa la medicina natural? En parlarem amb el doctor Jordi Forés. I per últim, avui parlarem de bellesa i d'estètica. S'acosta la primavera i ja es comença a parlar de la famosa operació en biquini. Volem conèixer quins són els tractaments més efectius, els més demandats i els que ens recomana la doctora Adriana Ribé, dermatopatòloga i especialista en estètica. Ens parlarà de com afinar la figura i rejuvenir la nostra pell. Benvinguts al Vademecum.
Naturimport, distribuïdor de complements alimentaris d'origen natural, cosmètica bio i begudes saludables, patrocina aquest programa.
Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a santjoandedeu.edu.es. Al Centre de Medicina Doctor Forés creiem en el tractament holístic i multidisciplinar. Per això som Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica. Per això tractarem la teva dolència com només tu et mereixes, tenint en compte l'aspecte físic, psíquic i social. Contacta amb el doctor Forés a medicinanatural.cat o al 93 281 34. Consultes a Barcelona, al carrer Brusi 39 43 i a Manresa, carrer Cos 68. Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica Doctor Forés, perquè el teu benestar ho és tot.
InfoSalut. Al Vademecum ens posem al dia.
I comencem posant-nos al dia de les notícies de salut més destacades de la setmana. I ho fem, com sempre, amb el periodista Ignasi Miranda. Bona tarda, Ignasi.
Bona tarda, Eva.
Excés de treball, medicació i tensió. Tres factors que perjudiquen la qualitat del semen. Un nou estudi sobre reproducció i fertilitat desvetlla que els homes són responsables del 26% de les consultes que fan les parelles que no poden tenir fills. Fumar, el sobrepès, l'ús excessiu del telèfon mòbil són alguns dels perills clàssics que afecten a la fertilitat masculina. Ara la ciència confirma que també la hipertensió, l'estrès i la medicació poden afectar la qualitat de l'esperma.
L'empresa Apple acaba de posar en marxa una plataforma dissenyada per a la investigació mèdica i sanitària que ajudarà els metges i científics a recopilar dades dels participants d'una manera ràpida i precisa mitjançant les aplicacions del famós telèfon iPhone Apple Research Kit. Com es diu, la plataforma permetrà a la comunitat científica tenir accés a valuoses dades que els usuaris de les aplicacions mèdiques aniran donant. Tot això ajudarà a la investigació sobre l'asma, el càncer de mama, les malalties cardiovasculars o la diabetis. Les aplicacions registren dades com ara el pes, la tensió arterial, els nivells de glucosa, els hàbits dels usuaris, les queixes i el seu historial mèdic, sempre que l'usuari doni permís a Apple per obtenir i enregistrar la seva informació.
I una mala notícia. Els nous infectats per VIH a Espanya són cada vegada més joves i no tenen cap por a la malaltia. Així ho han alertat els experts aquesta setmana en el 21 Simposi Internacional sobre VIH, celebrat a Castelldefels. Els metges parlen de 3.000 contagis l'any a Espanya, en menors de 20 anys, que no manifesten preocupació ja que no tenen percepció dels riscos que comporta la malaltia de la sida.
El 6% de la població pateixen alguna mena de fòbia, segons dades recents de la Societat Espanyola de Psiquiatria. Una fòbia és una por persistent, excessiva i sense raó de ser, que limita i incapacita la vida del malalt. Els especialistes han explicat que hi ha tres tipus de fòbia. L'específica, que és com l'ansietat o la por per una situació concreta, per exemple, la por a volar en avió o anar al dentista. També, d'altra banda, la fòbia social, que consisteix a estar amb gent o parlar en públic. I, finalment, l'agorafòbia, que és la por als espais oberts i públics. Les fòbies, segons els metges, es poden guarir amb un bon tractament, però s'han d'identificar i tractar tan aviat com sigui possible.
Els trastorns alimentaris segueixen creixent en els menors d'edat. Els joves atesos en centres de salut mental per anorèxies i per bulímies han augmentat un 31% en els últims 7 anys. La veritat és que s'ha avançat moltíssim a nivell mèdic. Els experts expliquen que aquestes malalties es diagnostiquen molt millor i que s'han perfeccionat els tractaments. Però tot i així, molts casos acaben encara en ingrés, sobretot si no es detecten a temps i la malaltia ja està molt avançada. És cert que l'índex de recaigudes també segueix sent molt elevat en els trastorns de conducta alimentària. Les xifres es mouen un 30% de curacions, un altre 30% de pacients que aconsegueixen portar una vida normal, però sempre estan pendents de menjar sa i de controlar el seu pes. I la resta de casos, més del 30% restant, es sol cronificar. Pel que fa als índexs de mortalitat, sí, són preocupants. El 4% de joves amb anorèxia acaba morint, ja sigui per desnutrició o per suïcidi. Des de psiquiatria alerten que cal estar atents perquè encara hi ha molts casos ocults de joves que viuen en secret aquesta malaltia tan dura.
Curiosament, d'altra banda, sembla que algunes malalties ens protegeixen d'altres. Un estudi publicat a la British Medical Journal assegura que la malaltia de la gota protegeix contra l'Alzheimer. Els científics del Centre Mèdic de la Universitat de Boston destaquen que l'àcid úric, responsable dels cristalls que es formen en les articulacions i que causen la malaltia de la gota, té un efecte positiu sobre el cervell. En conclusió, han afirmat que les persones amb gota tenen un 24% menys de risc de patir Alzheimer gràcies a les propietats neuroprotectores de l'àcid úric.
El doctor José Ramón Vanegas, soci d'honor de la Societat Espanyola d'Hipertensió, ha presentat avui la hipertensió com un repte polític clau i necessari en les noves campanyes de prevenció del sistema de salut. Durant la seva ponència en la 20a edició de la Reunió Nacional sobre Hipertensió Arterial, Vanegas ha advertit en la necessitat d'educar les persones en hàbits de vida saludables. Dieta i exercici físic són fonamentals, més enllà de reduir el consum de sal. Concretament, aquesta setmana, l'Organització Mundial de la Salut ha advertit que el 80% de les malalties cardiovasculars es podrien reduir si s'eliminessin els factors de risc, com són la hipertensió, el colesterol, l'obesitat o el tabaquisme. Els experts asseguren que hi ha 8 aliments clau que beneficien el nostre cor i que hauríem d'incloure a la nostra alimentació diària. Les anous, el pernil ibèric, millor si és de bellota, el vi negre, una copeta al sopar, peix blau, 3 cops a la setmana, oli d'oliva, llegums, cereals integrals i fruits vermells.
I demà és el Dia Mundial de la Son i la Societat Espanyola de Neurologia està donant, amb aquest motiu, dades alarmants sobre aquesta qüestió. Per exemple, més de 4 milions de persones pateixen insomni crònic i el 30% pateixen insomni de vegades. Es tracta d'un problema de salut important, ja que no descansar a les nits degrada la nostra qualitat de vida, afecta la memòria, provoca ansietat i depressió i, a més, pot a la llarga derivar en problemes de diabetis, hipertensió o obesitat. Cal consultar un especialista per un tractament adequat abans de recórrer a fàrmacs hipnòtics que acostumen a generar dependències.
I fins aquí l'InfoSalut d'avui. Moltes gràcies, Ignasi Miranda, per acompanyar-nos, com sempre, a l'informatiu del Vademécum.
Gràcies, Eva. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Natures Plus presenta l'espai de medicina natural amb el doctor Jordi Forés. Natures Plus, el teu enllaç amb la natura. Complements alimentaris d'origen natural des de 1971.
Nens nerviosos, inquiets, que no són capaços de fer els deures, d'obeir a la mestra ni de respectar les normes d'un joc. Una situació dura i difícil pels pares, però també pel nen, que pateix els càstigs de l'escola i dels pares, el rebuig dels companys i es sent impotent i incapaç de fer res. El trastorn per dèficit d'atenció, amb o sense hiperactivitat, afecta un 5% dels nens en edat escolar, segons les dades dels serveis de psiquiatria. Es tracta d'un dels trastorns psiquiàtrics més freqüents en nens i joves i està demostrat que els nens afectats que no segueixen un tractament tenen més risc de fracàs escolar. Què han de fer els pares davant d'un diagnòstic de TDAH? Com ho afronten i quines són les opcions que ens dona la medicina natural en l'abordatge d'aquest trastorn? Volem consultar tots aquests dubtes amb el Jordi Forés, amb el doctor Jordi Forés, metge especialista en homeopatia, medicina ortomolecular, ozonoteràpia i medicina natural. Bona tarda, doctor Forés.
Bona tarda.
Primer de tot, doctor, ens agradaria que definís una mica el que és aquest trastorn.
Bé, a grans trets, el trastorn de dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat, penso que és una etiqueta diagnòstica que identifica infants que presenten problemes d'atenció o d'impulsivitat o de manca d'autocontrol sobre ells mateixos o d'una gran activitat. Aquests símptomes poden repercutir en el seu funcionament psicosocial o bé amb la seva autoestima o en relació amb el seu entorn, però sobretot amb el seu rendiment escolar. Tenint en compte que bé, és un tema molt controvertit, no hi ha una unanimitat amb els criteris diagnòstics, però bàsicament els símptomes principals són aquest dèficit d'atenció, aquest impuls que no es poden controlar ells mateixos, que tenen aquesta manca de control i aquest excés, diguem-li, de sobreexcitació, de sobreactivitat.
De fet, sí, com ha dit, és un tema molt que porta molta controvèrsia, molt polèmic. Hi ha un etern debat sobre bueno, es qüestiona, de fet, l'existència sí. d'aquest trastorn. Com a metge, vostè considera que existeix sobrediagnòstic? Quina és la seva posició davant d'aquest trastorn?
Bueno, jo penso que sí. Ja fa temps que se sent a parlar molt d'aquest trastorn de dèficit d'atenció i fins i tot a vegades es posa en dubte la seva existència. Les xarxes socials van plenes de comentaris, articles i tothom opina. El més probable és que aquest interès tan elevat per aquest tema està ocasionat perquè hi ha una gran quantitat de nens, d'infants, molt inquiets, amb moltes dificultats per aprendre, amb problemes d'atenció, i tots ells, doncs, lo fàcil és que acaben sent diagnosticats perquè tothom és metge en aquesta societat. Hi ha molta gent, inclús sense ser metge, que ja els diagnostica directament de TDA. Per això aquesta gran controvèrsia i per això aquest excés de diagnòstic i de mal diagnòstics de molts nens que moltes vegades venen a la meva consulta i que estan erròniament diagnosticats.
Clar, suposo que li venen a la consulta pares que ja tenen un diagnòstic del seu fill amb TDAH i busquen tractaments alternatius. O venen potser sense diagnòstic per saber què els hi passa als seus fills.
De tota manera. Venen, lògicament, nens que ja venen els seus pares preocupats perquè tenen aquest diagnòstic i tenen que començar a utilitzar medicaments psiquiàtrics per intentar millorar. Llavors busquen alternatives, al igual que també venen nens que els tracto d'altres problemes i que m'adono doncs d'un tipus de conducta que no és la més adient pel nen per l'edat amb la que està, no? I jo es preguntant amb els pares i preguntant també trucant als col·legis amb els seus mestres, doncs moltes vegades és a través del diagnòstic de lo que ens poden donar la informació als pares i al col·legi i el que tu veus amb l'observació del nen on pots fer un diagnòstic on abans no hi era, no? Però efectivament també venen molts nens doncs, amb la preocupació lògica dels pares doncs, que els han diagnosticat aquest problema, aquesta malaltia, i ja veiem què és el que es poden fer.
I com podem abordar aquest trastorn des de la medicina natural? Què proposeu?
Bueno, és des de la medicina natural i jo et diria que des de la medicina inclús, vull dir, convencional. Vull dir, l'abordatge bàsicament és una intervenció psicològica, tal com nosaltres fem. També té que haver-hi una implicació i una intervenció a nivell doncs, dels professors, a nivell escolar. I, sobretot, el que jo proposo que és una escola de pares, perquè moltes vegades doncs, aquesta manca de temps que nosaltres tenim amb el dia a dia fa doncs, que passem poca estona als nostres fills, a vegades som molt exigents doncs, amb ells, i a vegades, doncs, sense adonar-se, doncs, estem incentivant doncs, que aquest nen doncs, tingui problemes d'atenció o que tingui aquestes impulsivitats. Llavors, el que hem de fer és parlar amb els pares, veure com es relacionen entre ells, veure com és l'ambient familiar, veure com interactuen els pares amb el nen i com és la interactuació del nen amb l'escola i amb els seus amics. Llavors, quan tenim tots aquests datos sobre la taula, doncs podem fer una intervenció molt més acurada, molt més personalitzada i que don molt més bons resultats que simplement doncs, quan ve un nen se li diagnostica, se li don doncs, un medicament psiquiàtric perquè el tinguem tranquil i no molesti. No?
Un cop, suposo, heu analitzat tota la situació familiar i bueno, escolar, és quan s'estableixen unes pautes personalitzades per cada cas, pautes de conducta,
exacte,
on també el nen deu treballar, no? Com controlar-se i establir uns límits.
Exacte, per això aquí és molt important també poder treballar conjuntament amb un psicòleg especialitzat doncs, en aquest tipus de trastorns, i llavors és al final, quan ja hem fet aquest diagnòstic, comencem ja aquesta intervenció terapèutica amb el psicòleg, fent una combinació també amb l'escola, ajudant a l'escola moltes vegades doncs, a com tractar d'una forma personalitzada doncs, aquest nen, és quan nosaltres valorem la necessitat de començar a donar algun tipus de tractament, en aquest cas doncs, homeopàtic i ortomolecular, que realment funciona molt, molt bé abans de no tenir que recórrer un medicament químic.
Suposo que tot i així també ja tindreu casos amb nens que ja estan prenent medicació i alhora també els hi convé aquesta psicoteràpia?
Sí, per suposat. Mm-hmm. Primer nosaltres comencem amb tota aquesta intervenció i com t'he dit, no? Amb un tractament homeopàtic o ortomolecular, com que hi ha productes que també funcionen molt bé, com és el Pediactiv, però quan nosaltres valorem que aquest abordatge terapèutic, psicològic i a nivell doncs, familiar doncs, no dona els resultats esperats, que és poques vegades, llavors valorem la necessitat de donar un medicament psiquiàtric o no, però no d'entrada.
Vale.
I també hi ha nens que venen ja amb una medicació, que lògicament doncs, l'abordatge és el mateix, es combina la medicació que porten doncs, amb el tractament que nosaltres fem, i és amb el temps, quan veiem que hi ha una estabilitat de la seva impulsivitat, doncs, de la seva atenció, que milloren i que van doncs, amb un camí correcte, quan comencem a disminuir d'una forma progressiva aquesta medicació, que si no, per altra banda, doncs, són nens que porten temps i anys doncs, medicats i que difícilment els hi treuen la medicació.
Molt bé, es va fent un seguiment de l'evolució del nen. I els resultats que obteniu, en quant de temps se solen apreciar?
No, normalment en pocs mesos ja es nota un canvi, sobretot, que els primers que ho noten són els mestres, no? Que sempre els diuen als pares, bueno, què heu fet amb el vostre fill, que ha fet un canvi tan gran, no? I llavors, després es comença a veure també amb el si familiar, perquè és un tractament com que tens que treballar també amb els pares i amb els nens, aquí va una mica més lent, no? I llavors, doncs, amb tot això, si a sobre doncs prenem consciència que, per exemple, hi ha aliments que ens perjudiquen molt amb aquests nens, amb el TDA, com és el sucre, i que podem eliminar doncs, d'una vegada per totes el sucre de la seva alimentació, podem controlar també l'accés de les videoconsoles o de la contaminació que hi ha a nivell tots d'electroestrès, de wifis i d'ordinadors, etc., i fer un ús doncs, més racional i més adequat, doncs clar, tot això doncs, el benefici es nota molt abans.
Molts factors influeixen, doncs, veig. Doctor Jordi Forés, metge especialista en homeopatia, medicina ortomolecular, ozonoteràpia i medicina natural, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda i explicar-nos més sobre aquest trastorn tan polèmic, aquest trastorn infantil que tant preocupa molts pares, i sobre com afrontar-lo a través de, bueno, psicoteràpia i, si no millora, doncs, en medicina natural, també. Doctor, per la setmana vinent, què li sembla si parlem de com tractar i afrontar el dolor artròsic?
Em sembla perfecte. Estic a la vostra disposició pel que necessiteu.
És que justament avui s'ha publicat que l'Hospital del Mar acaba de posar en marxa a Barcelona un laboratori de l'artrosi per investigar sobre aquesta malaltia que diuen que afecta a més d'un 10% dels catalans i a més de la meitat de majors de 60 anys, sobretot en dones. I bueno, ens agradaria conèixer com prevenir el dolor articular i com tractar-lo.
La setmana que ve ens veurem i podrem parlar d'aquest tema que ens preocupa tant a tothom, clar que sí.
Gràcies, doctor. Bona tarda.
A vosaltres.
Natures Plus ha presentat l'espai de medicina natural amb el doctor Jordi Forés. Natures Plus, el teu enllaç amb la natura. Complements alimentaris d'origen natural des de 1971.
Naturimport, distribuïdor de complements alimentaris d'origen natural, cosmètica bio i begudes saludables, patrocina aquest programa.
Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a sanjuandedeu.edu.es.
A 3 mesos vista de l'estiu, moltes persones ja comencen a posar-se a règim, a apuntar-se al gimnàs i també a consultar a centres estètics per tal de fer-se algun tractament per preparar-se de cara a l'estiu. L'arribada del bon temps implica lluir-nos més i volem saber què podem fer per millorar el nostre cos i la nostra pell. Tenim amb nosaltres a la doctora Adriana Ribé, metge, dermatopatòloga i directora de Ribé Clínic, especialista en medicina estètica. Bona tarda, doctora.
Hola, bona tarda.
Doctora, amb l'arribada del bon temps, què creu que preocupa més a la gent? Per exemple, quins són els tractaments més demandats per dones en aquesta època?
A l'arribada del temps, lògicament, el lluir-nos fa que tots els tractaments corporals siguin més demandats. Tot i que ens veiem cada dia davant del mirall, que hem estat bé a l'estiu, és quan sembla ser que ens comencem a preocupar una mica més per esperar el millor que podem.
El cos, llavors, no?
Sí, el tema corporal és molt estacional i és cert que comença ja una mica abans, el qual està molt bé, perquè hi ha molta gent que està acostumada i et demana el tractament xoc. En una setmana, com perdre 5 quilos, com perdre 3 centímetres, la gent ja ha pres consciència que això no és sempre així, sinó que ho pensa una mica abans, i tinc una mica d'hàbits que hem d'anar incorporant a la nostra vida, a més d'algun tractament quan és necessari.
Els homes van a demanar també tractaments, ara de cara a l'estiu?
Sí, totalment. Els homes i les dones avui en dia estan a la part, i sobretot la gent jove s'està cuidant.
I què es fan els homes?
Els homes, el tema de lo que és de la dieta, la zona de l'abdomen, que és una miqueta el greix, i després també el tema de depilació. Cada vegada van més depilats, estan més musculats i volen lluir més aquests músculs i, per tant, els ha de tenir menys pèl. A més, que està de moda. O sigui, diríem que la reducció del greix localitzat i la depilació són dos tractaments molt demandats en els homes ara.
La depilació i la reducció del greix. Doctora, com podem començar a fer front amb 3 mesos que ens queda per l'arribada de l'estiu a la cel·lulitis?
A veure, ja amb 3 mesos ja estem bé. Això que deia, que tractaments molt ràpids no és una cosa fàcil. La cel·lulitis és una condició inflamatòria del teixit adipós que és multifactorial. És a dir, que hi ha moltes causes. Per tant, no haurà només una cosa a fer, sinó que n'haurem de fer bastant. Alguns casos de brota un excés de greix, és a dir, que a la zona hi ha una mena de greix i que la pell es vagi regular. Per tant, amb aquestes coses serà necessari fer una dieta per reduir la quantitat de greix. Després hi ha persones que estan a nivell de la microcirculació, no de la circulació de les venes més profundes, sinó més superficials, i han de millorar la microcirculació. Per exemple, hi ha tractaments de carboxiteràpia que ajuden a millorar la microcirculació. Després també hi ha uns tractaments de radiofreqüència, d'infrarojos, que van ajudant també a reduir aquest aspecte cel·lulític de la pell. I també l'alimentació. L'alimentació és molt important. Aquestes persones han de disminuir el cafè, han de disminuir els làctics, les carns vermelles, és a dir, són coses que a vegades tenim a la nostra dieta i fan que ens augmenti la cel·lulitis. I, sobretot, deixar de fumar. Fumar també és un factor que ens agreja una mica la cel·lulitis. És a dir, hauríem de, a cada cas, quan vingui la persona, veure quin de totes aquestes causes és la que preveu i tractar-la, bàsicament, aquella causa. Tot i que la majoria de gent han de fer sempre un abordatge des de diferents punts de vista.
Molt bé, o sigui que es fan, feu tractaments personalitzats segons cada pacient.
Sí, exactament.
Val, la depilació làser, si comencem ara a fer-nos depilació làser a qualsevol part del cos, de cara a l'estiu podem seguir fent-nos sessions?
A veure, si la persona no es bronzeja, la depilació es pot fer, perquè és l'única contraindicació. Qualsevol làser es pot fer a la pell durant tot l'any, depilació, perquè anem a destruir el que és el pigment del pèl, però tant si està bronzejada podria haver-se afectada si està pigmentada. Per tant, si la persona es vol bronzejar, hauríem de fer el tractament a l'estiu. Però amb això tampoc no hi ha cap problema, perquè les làser de depilació se solen fer cada 2-3 mesos. Mm. Per tant, estaríem a temps de fer-ne ara, una potser a finals de juny, i llavors ens pararíem, la persona es podria bronzejar a juliol, agost i setembre, i no tornaria fins després de l'estiu. És a dir, que podríem agafar aquest interval de l'estiu per parar el tractament, perquè és una sessió cada 2-3 mesos.
Mm-hmm. Doctora, passem ara a parlar un momentet de cosmètica.
Sí.
És de les que pensa que realment la cosmètica funciona contra l'envelliment de la pell?
A veure, la cosmètica hem de saber, i hem de ser realistes, què li deu. La cosmètica ens pot ajudar a tindre un millor aspecte de la pell, a millorar el resultat d'un tractament o haver de fer un manteniment. Però també hem de tenir molt clar que si és una persona d'una pell madura, molt envellida, no pot pretendre que una cosmètica tingui uns resultats excel·lents amb unes expectatives com volen de disminuir les arrugues i reafirmar la pell. Però sí que és cert que a qualsevol edat una cosmètica ben aplicada farà que la pell estigui en condicions millors. És a dir, que sí considero que és un tractament coadjuvant, fins i tot amb pells joves, únicament és el necessari. Però hem de tenir les expectatives molt clares del que podem aconseguir.
Per últim, doctora, molt breument, perquè no tenim massa temps, quins consells ens pot donar per tal de prevenir les taques i les arrugues a la pell?
Sí, a veure, això és molt important. Pensar que les taques i les arrugues a la pell, un component molt important és el sol. No estic dient que no ens exposem al sol, que té bones propietats, sinó que anem ben protegits. Avui en dia hi ha factors de protecció molt fàcils d'aplicar i hem de saber-ho fer. Mitja hora abans d'anar al sol i després el repetim cada 2 hores. És a dir, aplicar-nos un factor de protecció ben adequadament, que té que ser com a mínim d'un 30, previndrem molt l'aparició de les taques i les arrugues, és a dir, el fotoenvelliment.
Vale, Adriana Ribé, metge dermatopatòloga i directora de Ribé Clínic, gràcies per haver-nos posat al dia en els millors tractaments de bellesa ara que arriba la primavera. Bona tarda.